A Ràdio Maricel, a cel obert.
Me corté accidentalmente en el dedo y ella saltó como un animal sobre la herida.
Chicos, ¿habéis visto la casa?
¿Qué casa?
¿Son ciertas esas historias?
¿Qué historias?
Historias de fantasmas.
Una chica ha desaparecido en el pueblo de al lado.
Si le soy sincera, yo nunca salgo de noche por aquí.
¿Qué haces aquí?
Debe tener cuidado y no caer en la tentación.
¿Son ciertas las leyendas?
Las leyendas son leyendas. ¿Crees que los chicos estarán bien en el bosque? Eso espero.
Vampires, lujuria por la sangre. Es preestrena avui en presència, matisem el que comentàvem abans, del protagonista de Christian Stamm, aquesta nova producció d'Àngel Mora. Àngel Mora, bon dia.
Bon dia.
Àngel Mora, doncs, ens comentava ara que li fa una especial il·lusió sempre preestrenar, que es vegi per primer cop allò la producció completa Sitges.
Sí, tot el que té relació amb Sitges em fa molta il·lusió. Recordo l'altre dia, precisament en una altra entrevista, recordava jo que quan vaig començar al món amateur, tenia 11 o 12 anys, no recordo bé, el que més il·lusió em feia quan editava el catàleg del festival, que jo anava en la meva pel·lícula en Super 8, era que posava el títol Guardian de Bosque, Àngel Mora, i al costat posava Sitges. Era una qüestió que em feia moltíssima il·lusió, no? Aquella associació amb el meu treball i Sitges, no? I bueno, i això et dones més compte quan estàs fora, no? Visquent fora, perquè també recordo que sempre m'havia cridat molt l'atenció perquè el Sergi López sempre en totes les entrevistes deia que era de Vilanova, no? I clar, ara ho tinc clar, quan estàs fora tens aquella sensació de dir, hòstia, tinc ganes de dir d'on soc, no? Llavors em feia moltíssima lesió fer el preestreno aquí a Sitges.
Perquè ara vius a Madrid.
Sí, ara tinc un negoci allà, tinc un cine, una sala de cine, i bueno, també em dedico al tema de la producció, encara que la productora oficialment té sede a Sitges. La productora de Vampires, artístic, té la residència a Sitges.
Per tant, estrenes avui aquesta producció de Sang i Fetge.
Sang i fetge i sadisme. La pel·lícula és un remake d'una pel·lícula també d'un català. El que passa és que va ser un pioner en el tema. Avui dia és molt, molt habitual que actors, directors facin pel·lícules fora. Però el 73 no era tan habitual. I un director català de Barcelona, José Ramón Larraz, que va morir el pobre fa 3 anys, bueno, va fer aquesta pel·lícula a Londres. La va rodar en producció britànica. I aquesta nostra és una, no és tècnicament un remake, és el que s'anomena una revisitar a l'univers del concepte original. De fet, el guió és del propi Josep Ramon Larraz amb Víctor Matellano, i el que hem fet és agafar el guió original i donar-li, posar-lo al dia, òbviament, perquè clar, una pel·lícula del 73 portada al 2015 havia coses que no acabaven de quedar bé, no? Llavors s'ha fet una adaptació de la pel·lícula original del 73. Pues aquella pel·lícula, quan es va estrenar, es va estrenar com pel·lícula classificada S, que era un anagrama que es va fer molt popular als finals del 70, a principis del 80. Pues jo el que dic és que aquesta pel·lícula, ja no, el tema de les S ja no està, no? Això ja no... no funciona, però bueno, podríem dir que aquesta pel·lícula és triple S: sexe, sang i sadisme. És una pel·lícula classificada triple S.
Has filmat aquesta pel·lícula amb doncs això, amb sexe, sang i sadisme, perquè això es porta, això la gent, el públic ho demanda, o és un o és un gust personal per aquest tipus de cinema?
Bueno, hi ha una, de tot una mica. De fet, la pel·lícula s'ha fet amb un empaque, bueno, el que va ser avui al Prado, no? És una pel·lícula molt internacional, té un empaque internacional. De fet, el rodatge semblava una torre de Babel, perquè la pel·lícula s'ha rodat originalment en anglès. És una pel·lícula més feta per al mercat internacional, i el fet que s'estreni aquí, pues, òbviament és un país més, però vull, el reto és que arribi més enllà, no? I la pel·lícula s'ha rodat, i en la pel·lícula havia actors anglesos, americans, canadienses, alemans, danesos, vull dir, i allà era, semblava que estem en la ONU, no? I és una pel·lícula més amb una ambició internacional. Els gustos personals, sí, a mi m'agraden les pel·lícules fortes, vull dir, en el sentit, em crida l'atenció perquè darrerament s'està fent les pel·lícules políticament correctes, no? La saga Crepúsculo és agafar els vampirs, però sembla una pel·lícula per, bueno, és una pel·lícula per adolescents, sí. Inclús la versió que han fet de 50 sombres de Grey, no? Porta el tema del sadisme, però a un punt molt like, no, la peli nostra no, és una pel·lícula realment adulta. Nosaltres l'anomenem un cont de bruixes per adults, no? És una pel·lícula adulta.
Si s'estrenés als Estats Units, suposo que només hi hauria, podria anar a determinades sales, no?
No, allò... no, perquè bueno, no oi, té una barrera, evidentment, no? Aquí també, aquí si et passes una mica et posen la X, no, això està controlat, està controlat, o sigui, es mostra fins al punt on es pot mostrar. Un punt també, una línia.
Tot això es calcula.
Es calcula, evidentment. Sí, no, la censura després...
Quan la veu rodar?
Pues es va rodar l'abril de l'any passat. Es va rodar l'abril, es va rodar a Madrid, a Talamanca, a Jarama, a Segovia... Bueno, va ser bastant complicat el rodatge perquè encara que la trama es desenvolupa en pràcticament una única localització, està rodant 15 puestos diferents. Això és el complicat del fer cine, no? Òbviament. I el repte és que no es noti, no? Que tu quan estàs veient la pel·lícula tinguis la sensació que tot està transcorrent al mateix puesto. Pues va ser molt complicada la rodada. Però clar, després té una postproducció molt complicada perquè encara que la pel·lícula no té efectes digitals, tot és... s'ha fet de manera artesanal. De fet, hi ha una anècdota que és el que ha fet els efectes especials, que és el senyor Colin Arthur, que és un mestre que ha guanyat un Goya, és un senyor que ha treballat amb Spielberg, amb Polanski, amb Sam Peckinpah, la famosa seqüència de la sang del passadís del resplandor és obra del senyor Colin Arthur. És l'únic tècnic d'efectes especials que té una sang patentada, vull dir. I el repte era fer una pel·lícula que tingués un aire anys 80, no? Perquè ja et dic, a mi personalment els efectes especials d'ordinador, tal i qual, encara que estan molt bé, però sempre tinc el punt de que li treu, no sé,
originalitat. Es nota alguna cosa.
Bueno, més que es nota, que és més laboriós, no sé, jo sóc més de la vieja escuela, no? De la Rick Baker, que per cert aquest any li farà un homenatge a Sitges, de Tom Savini, dels Masters, bueno, Ray Harryhausen, Colin Arthur, Wes O'Brien, vull dir, és una pel·lícula en el sentit d'efectes especials molt, molt artesanal, però evidentment tot el resto de lo que és la postproducció d'audi, de doblatge, en fi, això és molt laboriós i clar. Sempre una pel·lícula la rodes avui, però tardes en estrenar-la perquè és molt complexa tot el procés de postproducció.
Perquè, de fet, s'estrena aquesta pel·lícula a 2 setmanes o 3 setmanes vista de l'inici del Festival de Sitges.
Sí, bueno, ha donat la casualitat. Nosaltres volíem estrenar-la, sí, al principi, la idea original és portar-la a Sitges l'any passat, però no va ser impossible, no arribàvem per temps de pel·lícula. Clar, Sitges tancava a finals d'agost la recepció de pel·lícula, a mitjans d'agost estaven muntant encara i faltava tot el procés d'àudio i tal i qual. I clar, tenir la pel·lícula amagada en un caixó, un calaix, un any per encenar les Sitges, pues, és una qüestió que el distribuïdor pues, no li feia gràcia, evidentment. La pel·lícula va estar oficialment, es va estrenar, entre cometes estrenar, perquè va ser un festival de Sitges, de cine de terror a Madrid, en nocturna, al maig. I ara, precisament la setmana que ve, la fan a Mèxic, un festival de cine que l'han seleccionat. Però ja et dic, l'estrena oficial, que s'estrena a 33 sales, és demà, a divendres.
S'estrena aquí a Espanya, d'entrada.
Ahà, exacte.
Però a l'exterior també...
Sí, nosaltres ara tenim quatre preventes, uh-huh. El que passa és que no estan tancades encara en quatre països.
Perquè la intenció, entenc, és fer aquesta distribució internacional, per això s'ha rodat en anglès.
Avui dia és molt complicat. Això és l'etern debat, no? Vull dir, si fas pel·lícules només per el teu país, per casa teva, és molt complicat amortitzar-les, a no ser que tinguis darrere una televisió, una subvenció, que això avui dia és molt complicat. Si tu agafes qualsevol pel·lícula important, 8 apellidos bascos, és que això és impossible que te la comprin fora. És molt complicat. No perquè sigui dolenta, sinó perquè és un tipus de pel·lícula molt, molt, molt complicada d'exportar. Clar, nosaltres vam apostar per el tema del gènere de terror, primer perquè ens agrada, i segon perquè pensàvem que era la millor manera de poder estrenar fora. No? De fet, jo tinc la sort de viatjar molt i sempre per deformació professional miro a veure quines pel·lícules hi ha fora i trobar sempre fora de Catalunya, fora d'Espanya, pel·lícules catalanes o espanyoles de terror, pel·lícules de Balagueró, pel·lícules de Paco Plaza, pel·lícules de Amera, però és molt complicat trobar una pel·lícula Torrente, no s'ha estrenat en cap lloc, vull dir, és molt, molt complicat estar aquest tipus de cine, o un drama de la Guerra Civil que estan... Sí, llavors les pel·lícules de terror sempre les trobes a tot arreu, perquè és un gènere que i a més si les rodes en anglès, com és el cas,
és un tema més universal.
Sí, més universal, sí.
Allò, la por ens fa, el poltergeist ens farà por aquí, al Japó.
Exacte, el terror és més universal, en canvi la comèdia és més local, no? De cada puesto, sí.
Aleshores, per tant, hi ha molta sang.
Sí, bueno, molta, no sé.
La suficient.
Per mi sí. O sigui, no, en realitat per mi no. Jo inclús... Però bueno, és una pel·lícula molt forta. Està no recomanada per majors de 18 anys. Encara que ja et dic, avui dia a televisió fan a totes hores... Walking Dead és una sèrie que a mi m'agrada molt i és una sèrie bastant forta. Vull dir que avui dia també el públic ha canviat, no? Un nano de 15 a 16 anys ja està acostumat a la violència i a tot aquest tipus d'història, o sigui que no penso que ningú s'escandalisi, no? Perquè surti molta sang o sexe, bueno, sexe tampoc és un sexe explícit, no? Però bueno, són coses que avui dia ja estan més a l'ordre del dia, no?
Costa molt produir una pel·lícula?
Costa moltíssim, però mira, hi ha una qüestió, costa molt produir una pel·lícula, però costa molt més estrenar una pel·lícula. Això és un matís important, perquè avui dia el món de la...
No hi ha la previsió prèvia d'estrenar-la quan es fa?
És el que es tindria que fer, però saps el que passa? Que la gent que fem cinema tenim tanta passió que a vegades dius, bueno, jo...
Em tiro a la piscina.
Em llanço a la piscina, vull dir, no, has de tenir un plan B. Per això nosaltres vam rodar en anglès. De fet, abans de rodar la pel·lícula, molt abans, ja tenien tancat el cap de ventes. És una empresa de França, es diu Action Films, que és la que porta les ventes internacionals. I el primer que va dir, senyors, rodar en versió original, rodar en actors natius, o sigui, actors que parlen un anglès molt bo. O sigui, si no, després és molt complicat. Que les localitzacions semblin que estigui rodada fora. La pel·lícula, ja et dic, té un look molt, molt internacional. Sembla que estigui rodada a Londres o a Austràlia, vull dir, no té un look local de dir, hòstia, està rodada, les matrícules del cotxe estan tunejades, vull dir, tot el semblant de la pel·li. És una pel·lícula que si tu no saps de quina nacionalitat és o no mires els títols de crèdits, que òbviament el nom dels tècnics més que dels actors delaten, no sabries dir d'on és la pel·lícula. Tenim que fer, perquè aquí hi ha un talent impressionant i s'està exportant ara. Molts directors de catalans estan fent, Jaume Colasserra està fent moltes coses fora, molts directors catalans estan ja rodant a fora.
Una cosa és fer una cosa aquí, exportar-la, i una altra cosa és rodar fora.
Sí, però vull dir això perquè el talent tenim. A vegades tenim un complex d'inferioritat. No, tenim un talent impressionant i per això gent com Jaume Caulet, a Paco Cabezas, a Balagueró, a Menàvar, estan rodant fora, perquè aquí hi ha talent, el que passa que no hi ha calés, és el problema.
Perquè qui finança una producció així? Com, qui estira la piscina?
Qui estira la piscina? Bueno, en aquest cas ha sigut el mateix director. O sigui, aquesta pel·lícula s'ha fet en cooperativa. Què vol dir? Que a cada tècnic de la pel·lícula té un percentatge de benefici sobre la pel·lícula. Evidentment, hi ha una partida que s'ha tingut que posar sobre la taula per pagar coses que has de pagar. I això està pagat pràcticament per el director de la pel·lícula, el propi Víctor Matellanos. Però vull dir, això s'amortitza i després, quan està amortitzat, doncs ja tothom comença a cobrar la seva part de benefici. Però ja dic, no és un sistema nou, això, Tesis es va rodar així, Rec es va rodar així, hi ha moltíssimes pel·lícules que fan en cooperativa, és una qüestió de dir, bueno, doncs jo soc un director de fotografia, jo faig la pel·li, jo tinc un 3% del benefici total. És una cosa...
Sí, hi ha benefici.
Home, sí, hi ha benefici. Home, en aquest cas és, entre comentes, fàcil, espero, perquè el que s'ha invertit en proporció és molt poc. En el còmput del que pot recaudar a nivell mundial, és que parlem d'una pel·lícula mundial i d'un benefici vitalici, vull dir, una pel·lícula no caduca mai, sempre s'està reeditant en DVD, en Blu-ray, un sistema no sé què, una pàgina web de pagament a les televisions, vull dir, la pel·lícula no caduca.
Pel·lícules doncs d'aquesta temàtica, d'on treuen el benefici? De l'exposició a sales, de la projecció per televisió, de la projecció per pay-per-views, per sí, internets, per Netflix, pel que sigui. D'on surten avui en dia, el 2015,
sí,
els beneficis?
Depèn de la pel·lícula. El que es diu a nivell internacional teatrical, que és sales de cine, avui dia és el 25% només. És més el pago por visión, el pay-per-view, el tele por cable, aquest tipus, perquè també el mercat del DVD Blu-ray està molt parat des del tema de la pirateria, i després també el mercat de la televisió és bastant potent. El mercat de la televisió. Avui dia tots els talents del món del cinema s'estan passant a la televisió. Ara es fan unes sèries de televisió impressionants, perquè ara la força la té la televisió, més que mai. I ja et dic, serien 25% el que seria cine. Bueno, depèn de la pel·lícula, òbviament. Una pel·lícula de Spielberg, pues, igual el percentatge de la cine és més gran. No? Però una pel·lícula com la nostra, una pel·lícula petita, el percentatge de cine pot ser entre el 20, 30, 40% com molt, i el resto ja et dic, vídeo on demand, tele por cable, no sé què, i DVD, Blu-ray... I sobretot a televisió. Una venda a televisió es guanya molt.
Una temàtica com el cinema, allò de por, de sang i fetge, té un públic molt determinat. Aquí ho sabem. El festival de cinema, venen els homes de negre,
sí,
es ho passen tot,
sí,
el que els hi posin, i després se'n van contents cap a casa i escriuen els seus blogs. Com s'accedeix en aquest tipus de públic, que és, de fet és un públic molt específic?
Perquè és un públic molt específic, però molt fiel també, i estan estan super al dia de lo que s'està rodant, de lo que no s'està rodant. Jo ja et dic que viatjo molt, jo cada any estic a Sitges, vaig també a la Setmana de Terror de Donosti, al Nocturna, i a vegades diu, et trobes al mateix, o sigui, el públic de... I el cine de terror és el gènere que més blocs té, i no hi ha un 1000 blocs de comèdia o de drama, no. A vegades em dóna la sensació que l'aficionat es crea un bloc per anar acreditat al Festival de Sitges.
O deu haver un punt d'això.
Sí, un punt. Mal, mitja, no? Però és molt exigent, però és molt fidel també, molt fidel, perquè penso que un aficionat al terror les mira totes. Vull dir, és un senyor que li agrada el terror, mira aquesta, les mira totes. En canvi, un senyor que li agrada la comèdia, doncs bueno, mirarà 2, 3, 4, 5 comèdies a l'any. El públic del terror les mira totes, i t'ho dic per experiència, perquè jo ho soc. Jo cada pel·lícula de terror que s'estrena, allà estic el primer, el segon dia, allà mirant-la.
Per tant, hem d'entendre que deu haver uns canals de distribució d'aquestes produccions,
sí,
molt
sí,
específics.
Sí, sí, sí. Evidentment, hi ha distribuïdors que ja estan especialitzades en el gènere, hi ha festivals com el de Sitges, que és el millor del món, però hi ha molts festivals de gènere i distribuïdores, evidentment, i canals de televisió ja específics també de terrors, suspense, terror, evidentment, que ja és el canal per al que està fet aquesta pel·lícula de Vampires.
Com a cineasta, com a persona que doncs, esteu ficat en aquest món, ara ens heu comentat que també porteu una sala de cinema, per tant encara doncs, el veieu des del punt de vista de la producció, però també des del punt de vista de l'exhibició, que això encara té un punt més gros. Com heu passat aquests anys de la crisi? Vam parlar amb Àngel Mora, recordàvem, la producció d'Animals,
sí,
oi?
Sí.
Que estem parlant d'aquella, d'aquells moments que es qüestionava tant allò dels toros,
sí,
i això,
sí,
i, i bé, o sigui, un documental de fet animalista. Mm. Més enllà d'això, després de tot allò va venir la crisi.
Sí, però és que, bueno, la crisi no ha afectat només al cine, evidentment, la crisi ha sigut a tot arreu. El que passa és que sí, s'assava tant al cine, però per culpa de la pirateria. Vull dir, el tema de la crisi està accentuat per el tema de la pirateria. La pirateria fa molt de mal a la indústria. Vull dir, que s'estreni una pel·lícula demà i que demà passat ja estigui a internet, això és algo que s'ha d'eliminar, no sé com, però s'ha d'eliminar. Fa molt de mal. Jo tinc molts amics, evidentment, en la indústria, i hi ha gent que s'ha arruïnat per al problema de la pirateria. Vull dir que, clar, tu fes tot un esforç econòmic per aixecar una pel·lícula i tal i qual, i et trobes el dia següent que està penjant en internet i que l'han... I a més, hi ha una circumstància que a sobre la gent la veu en internet i després a sobre la critica. Dius, que pel·li m'ha malat, però si l'has vist pirateada a internet i gratis, i a sobre permet el luxe de criticar-la. No totes, vull dir-te. I això ja dic, això és el problema, és una pandèmia internacional, i bueno, espero que algun dia estigui més controlat, perquè si no, ja dic, està en perill la indústria del cine. És molt, molt complicat competir amb lo gratis, encara que tinguis una bona qualitat, encara que tinguis un bon servei, si tot, la competència és gratis, doncs és molt complicat.
No hi ha un mínim pel que la gent estaria disposada a pagar a canvi de tenir un determinat això a nivell de qualitat?
Això és el que s'està debatint ara, però és molt complicat quan ja l'has tingut gratis. Vull dir, si tu... de fet, hi ha pàgines que tu Filmin, és una plataforma que porta 4 o 5 anys i tu pots comprar una pel·lícula per 2, 3, 4 euros, la mires tranquil·lament tal i qual. Però clar, si tu poses a l'ordinador i tens a una banda Filmin, pagar 3 euros i al costat gratis, pues, al final li dones el gratis. Vull dir, és algo que, bueno, que fas, jo què sé, quasi per inèrcia. Llavors, fins que estigui l'opció del gratis total, és molt complicat consolidar el mercat de pagament, bueno, el pay-per-view, el que es diu el pay-per-view, perquè clar, estàs competint amb el gratis total. Però gratis total, al principi la pirateria era un senyor que s'anava al cine una càmera i rodava allà, i veies un tio passant per davant del supercutre. No, ara tens a internet pel·lícules en Full HD, vull dir, que és una cosa, dius, però d'on trauran la pel·li, no? I va passar fa poc una pel·lícula que es deia d'Interview, que va ser molt polèmica, igual que es va filtrar, bueno, es va comentar que la va filtrar el propi govern de Corea tal i qual per sabotejar-la tal i qual, però és que estava internet abans d'estrenar-la. Això ja vol dir que una persona de dins de Sony, que era la productora distribuïda de la pel·lícula, la va filtrar. Si no, és molt complicat, perquè és en qualitat digital, en HD, Full HD, vull dir-te. Això ja et dic, això, mentre estigui la pirateria, és molt, molt complicat que el sector surti de la crisi. Perquè, bueno, lo de l'IVA, òbviament, afecta, però, bueno, afecta a tot, no només al cine. Però la pirateria sí que és molt, molt complicat.
Sí, és pitjor la pirateria que l'impost.
Molt pitjor, molt, molt, molt pitjor. Ha fet molt de mal la pirateria.
L'impost és més fàcil de baixar que la pirateria.
Òbviament. Sí, òbviament. I... amb la música afecta, però avui dia els músics, jo penso que fan més caixa amb els concerts en directe que amb els CDs.
Vull dir. En canvi, bueno, els directors no poden fer una pel·li en directe.
No, poden fer teatre en directe. De fet, el teatre no ha baixat tant com el cine, en proporció, perquè, bueno, perquè no, això no es pot competir, o l'òpera...
No es pot piratejar el teatre.
No, de moment no, de moment no. Per rodar-lo i, bueno, i pirateo, però no,
sí, però
és la...
no és el mateix.
És una altra
no és
història,
el mateix. El que va al teatre va veure una cosa.
Agradar el directe total. De fet, jo, amb la sala meva, de Madrid, cada dissabte tinc un espectacle en directe de mentalisme, i cada setmana entrades esgotades, perquè això no té manera de piratear-lo. I el que vol, la gràcia és estar allà davant del mentalista i a veure com fa els trucos i tota la història, no? Però ja et dic, amb el cine el tema de la pirateria és un problema molt, 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 molt real, molt important.
Que us heu jugat moltes garrofes darrere d'aquesta producció?
Bueno, ja ho veurem, el temps ho dirà, no sé. És que avui dia fer una pel·lícula és llançar una moneda a l'aire, vull dir, pot sortir... Hi ha una anècdota, que no, no vull dir noms, perquè queda, no queda bé, però d'una actriu molt important, d'una pel·lícula molt important, i quan dic molt important és molt important, que el dia següent d'acabar el rodatge d'aquella pel·lícula se'n va anar a rodar una altra pel·lícula, que tampoc diran nom, perquè si no l'associació es farà, és molt fàcil. I quan va arribar al rodatge li va dir al director: vengo a rodar una pel·lícula más mala que no vaig nadie a verla. Bueno, pues aquesta pel·lícula ha sigut una de les pel·lícules més taquilleres de la història del cine espanyol. O sigui que a vegades fas les coses, és un treball, és una indústria, evidentment. Tu fas, quan ets el productor, en el cas meu jo soc el productor, jo tinc, si per mi la pel·lícula és com un fill, i el teu fill és el més guapo, el més gran, el més alto, i tu has de defendre el teu. El que passa és que després el públic és el que ha de decidir. Si la cosa agrada, agrada, i si no agrada, no agrada. Però tu, el teu esforç ha de ser el mateix. Però bueno, mai saps quina és la tecla que has d'apretar per a l'èxit. No se sabe. O sigui, és una cosa que dius, bueno, a veure si suena la flauta, no? No. Nosaltres, bueno, tenim fe en la peli, més fe en el mercat internacional, t'ho he de dir així, molt, molt sincer, però bueno, l'hem fet amb tot l'esforç, amb tota la il·lusió del món, i el públic dirà.
Heu fet allò que em sembla que en llenguatge es diu prescreenings i teasers i coses
bueno, d'aquestes? Bueno, sí, de fet, la versió que s'estrena final no és la que es va projectar a Madrid, a Nocturna, perquè allà la vam interpretar, va ser un èxit allà, van venir 800 persones, estava ple el cine, i després, quan va acabar la projecció, col·legues de professió van fer com una mena de reunió per dir: a ti què et sembla la pel·lícula? I bueno, clar, si cadascú et diu una cosa diferent, ja em dius, bueno, pues això és una qüestió de personal. Però quan 4, 5, 6 persones deien: home, jo esto no m'acaba de tal, pues això, llavors van fer un remuntatge. La versió que s'estrena té 3 minuts menys que la versió que es va projectar al Festival de Madrid. Això ho vam entendre com un string 3, que és això es fa molt als Estats Units, molt. I aquí doncs, no vam tenir temps ni vam pensar. Llavors, clar, quan estàs allà a la sala, veus, això funciona, això no funciona. Propòsito d'enmienda, doncs dius, bueno, doncs fem aquí 4 apanyos jo penso que ha guanyat molt, et dic, són 3 minuts menys, però la pel·li ha quedat més fluida, no sé, té un ritme molt millor. Em sembla que ha guanyat bastant amb el muntatge nou.
Què ha de tenir una pel·li d'aquestes? A veure,
què ha de tenir? Ha de tenir... t'ha d'enganxar des del primer moment.
Ara hem sentit, qui no l'hagi vist, però ara hem sentit el tràiler. Sí. I el tràiler allò prometia, eh? Sí. Perquè no vayas al bosque, sí. Però és que les haurà passat, espero que els senyors estén bien...
Sí, és que clar, el cine no és una fórmula matemàtica, no? No, és a dir, 1 + 1 = 2, no, o sigui, evidentment el cine terror ha de tenir uns ingredients, no? Suspensa, terror, erotisme, en aquest cas sang, una miqueta de comèdia també, perquè a vegades una pel·lícula de terror està bé que hi hagi un punt d'inflexió, de dir, bueno, dona-li un respir a l'espectador, no? Fer un xiste, dona-li igual. Però ja et dic, no hi ha una fórmula matemàtica. Nosaltres el que hem fet és mirar d'agafar el que pensem que pot agradar, l'hem posat a una coctelera i ha sortit un còctel que es diu Vampires. Ara, i agradarà el còctel Vampires? Pues, jo he dit diverses vegades que des del dia que estrenes ja no és la teva pel·lícula, és la pel·lícula del públic. A partir d'avui ja deixa de ser la meva pel·lícula i és la pel·lícula del públic. I jo ja poc puc fer per canviar. Que agrada o no, doncs ja el públic dirà, i la taquilla i les ventes, això és algú de... Però bueno, una pel·lícula també és de ja recorregut, vull dir, hi ha pel·lícules que en el moment de l'estreno han fracassat i després s'han convertit en pel·lis de culto, o viceversa, pel·lícules que han funcionat molt bé de primera a segona setmana i després han pinxat, vull dir, afortunadament una pel·lícula és una obra d'art, i una obra d'art no mor mai, vull dir, sempre estarà en la història, sempre estarà la pel·lícula, quedarà registrada com una pel·lícula, una obra d'art, no? Com una pel·lícula que és imperecedera, no mor mai.
Això dels xucladors de sang és un tema que dona per molt, eh?
Sí. Mas, de fet, la pel·lícula nostra li dona una volta al tema dels vampirs. No hi ha colmillos, no hi ha capes, murciélagos, sí, és una altra... Sembla molt més al terror de l'ànsia, Tony Scott, aquest tipus de... De fet, en cap moment de la pel·lícula es diu la paraula vampir. Sí, sí. Es diu la paraula fantasma. Vull dir, no vull desvelar per què.
Uh-huh. Tot i que el títol és Vampire.
És Vampire, sí, perquè és el títol original. Però en la versió anterior del 73 passava el mateix. Eh? Uh-huh. Sí, no, i no hi ha crucifijo, li hem donat una volta al tema dels vampirs.
Uh-huh. I de les vampires. Permet donar moltes sí. voltes. Per què agrada aquest tema? A veure...
Pues bueno, perquè és un tema... Però això no passa al cine, en la vida real...
Quan tu vas al cine, sí. Tu et vols entretenir una estona, sí. Mires allò, després a la vida real no hi ha ningú mossegant, no?
Òbviament,
ningú,
bueno...
No gaires.
Mira, hi ha una cosa que és molt habitual. En qualsevol parc d'atraccions, l'atracció, la que més èxit té, és el túnel del terror. Si a la gent li agrada moltíssim passar por. Passar por quan estàs segur, evidentment.
Que d'allà sortiràs
viu. Perquè és un terror entre cometes. Vull dir, tu si entres al passatge del terror, saps que no et passarà res. Passaràs por, però no passarà res físic. I clar, quan estàs al cine mirant una pel·lícula, tens aquesta sensació. Llavors és una sensació... De fet, lo normal quan estàs mirant una pel·lícula de terror és que la gent acaba riuent. Perquè està passant por, però sap que estic aquí no em passarà res. I aquesta sensació a la gent li agrada. No, perquè estic segur, o estic a casa meva, al saló, al sofà, i no entrarà un senyor amb un cuchill o em matacarà. No? És una sensació de estic segur, però estic passant por. O sigui, és una sensació agridulce. No? I penso que per això agrada tant el cine terror, no? Perquè és aquella sensació de dir, bueno, passo terror, però no em passarà res. Físicament, estic a salvo.
Ara, potser després tindràs malsons.
Bueno, això ja és una altra cosa.
Perquè els que sou afeccionats en teniu de malsons després de veure pel·lícules o no?
Jo en les pel·lícules de
rock... O ja esteu vacunats?
No, jo tinc malsons en coses de la vida, en drames de la vida que és molt més terrorífica. La realitat és molt més terrorífica que qualsevol pel·lícula. Jo em fa por als notícies, les notícies, als drames... de la vida, les guerres, això em fa molt de por i tinc malsons per aquestes coses més quotidianes. El cine de terror a mi personalment fa molt de temps que, clar, jo miro una pel·lícula com professional i a vegades em passa que tinc deformació professional i estic més mirant com em fa això, pensant en la producció, que ahir vaig estar al cine, al Bosc de Vilanova, mirant Everest, i em vaig donar compte que estava mirant a veure com havien fet cada cosa, tal i qual, i quan vaig sortir li vaig comentar a la persona que venia a mi, hòstia, que complicada rodar aquesta pel·lícula, no li vas dir si m'havia agradat o no, ja estava parlant de lo complicat que era rodar-la, no? Perquè l'estava mirant i, hòstia, esto estarà un croma, no sé què, tal i qual, i ja arriba un moment que les mires amb aquesta deformació professional, no? Però ja et dic, a mi des de fa molt, jo sempre he sigut molt aficionat, no sé si porto els Sitges a la sang, no? Però des de molt petit he tingut la sort d'anar al Festival de Sitges i des de molt petit veure pel·lícules de terror i no m'afecten, no?
Els afeccionats esteu vacunats.
Sí, és una vacuna, segur.
Esteu ben vacunats.
Segur.
Àngel, tens nous projectes en cartera? Doncs ara...
Doncs sí, mira, precisament abans que comentaves Animal, una pel·lícula meva, jo ara... Jo tinc dues facetes, la faceta cineasta i la faceta animalista. Pues ara torno a la faceta animalista i l'any que ve rodant una pel·lícula que es diu Lo más parecido a ser feliz, que és una pel·lícula, en aquest cas de ficció, no com animal, que era un documental, sobre l'abandonament de gossos i el maltratament dels gàlguls i tot aquest món. És una pel·lícula, insisteixo, de ficció i l'estic preparant ara, espero rodar-la l'any que ve, el març, abril de l'any que ve.
Pel·lícula de ficció, per tant, amb argument.
En argument, sí.
Protagonista.
Sí, són tres històries croades, també la roden en anglès per al màrqueting internacional, perquè ja et dic, jo penso que si no passa res raro, a partir de bueno, ja aquesta la roda en anglès, però a partir d'ara la rodaré totes en anglès. Uh-huh. Encara que la versió que es veurà avui al Prado és de doblada a l'espanyol.
Uh-huh. D'acord, és a dir, no...
Que tinguin, també m'agradaria que tenim els primeres espades del doblatge. Tenia el Ramon Langa, Salvador Oliguer...
Això ho hem sentit.
Sí, 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 el protagonista. No, fa molta il·lusió, no?, que la pel·lícula comenci amb el senyor que dobla Bruce Willis, no? Li dona com més... Hòstia, sí, no, tenim l'actor que dobla Antonio Banderas, Quim Cattrall... La veritat, a mi personalment no m'agrada el doblatge, a mi m'agrada veure les pel·lícules en versió original.
Oh, però és que tenim dobladors tan bons aquí.
Exacte, i a més el terror funciona molt millor a doblat, és una altra cosa que està estudiada, no? Jo en la sala meva vaig passar la pel·lícula Insidious 3 i jo faig com aquí al Prado, faig passes doblades i passes en versió original, i venia moltíssima gent a la versió doblada i et dones compte que com mínim per aquí has de doblar la peli, i ja que la dobles has de tenir bons dobladors. Tenim el senyor que va doblar a Gary Oldman a Dràcula, Claudio Rodríguez, que és un senyor després el Constantino Romero, que va morir el pobre, un dels dobladors més importants que hem tingut, un senyor que va doblar Amadeus també, un senyor amb un currículum impressionant, i ho tenim a Vampires també, o sigui que, que bueno, com mínim el doblatge és de primera, no? Encara que no m'agrada, però no m'agrada veure pel·lícules doblades,
el concepte, però
la pel·lícula, el doblatge és impressionant, és molt bo.
Doncs ja ho saben, serà tot plegat, demà s'estrena a cinemes, entre ells el Bosc de Vilanova.
Sí, el Bosc de Vilanova, el Girona de Barcelona, penso que s'estrena a Vilafranca, és que no tinc la llista definitiva, però 33 cines.
33 sales passaran. Sí. Aquest Vampires, Lujuria por la Sangre, protagonitzada per Caroline Munro, Christian Stamm, que serà avui a Sitges, Verónica Bacon, Marta Flick i el Modena León, entre d'altres, el nou llargmetratge de Víctor Matellano, que arriba, doncs, com dèiem, a les cartelleres, amb la producció del sitgetà Àngel Mora. Àngel, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Estaràs també avui a partir de 11:15 al Prado, diguem, l'hora del Cineclub s'ha retrasat una miqueta, doncs, per ser una hora d'estrena.
Sí, més d'estrena. Si em permets, una cosa final, sí. Agrair a l'Owen i a l'Edu, a tota la gent del Cineclub de Sitges, per donar l'oportunitat, no? De fer el prestre, no?
De fer aquesta passada i de mantenir, per tant, aquesta tradició. Exacte, que a l'Àngel li agrada tant de poder preestrenar com a mínim les pel·lícules Sitges. Àngel, moltes gràcies. I molta sort.
Gràcies a vosaltres.